Avui, dones que debaten. Bon vespre, amics, i benvinguts al Crepuscle en Senestals, programa 2188. Avui és dijous, 31 d'octubre, el darrer dijous del mes d'octubre. I com temporades enrere, volem seguir amb aquesta idea del darrer dijous de cada mes intentar portar un debat en femení. Maria Antic, bon vespre.
Bon vespre.
Avui, què mos dus?
Mira, darrerament ha estat... s'ha parlat molt del tema d'assetjament per Hollywood, les coses s'han posat molt al dia, algun personatge famós del món de l'òpera també s'hi ha vist involucrat, i he pensat que a Pintura podríem parlar d'això, d'assetjament, de ciberassetjament, i inclús de l'assetjament en el lloc de feina, no? Que també se'n parla molt avui en dia.
I d'això ho debatrem amb dues persones que m'han convidat per acompanyar a Maria en aquesta taula, en aquest debat. Són Nana Gómez. Bon vespre, Aina.
Bon vespre.
Ella és comissària del Moviment Escolta. I estàs, en quin agrupament estàs?
Bé, ara com a comissària no estic de dins no, cap agrupament,
has estat
però...
lligada...
He estat lligada a Ramon Llull.
A Ramon Llull.
Però ara, com a comissària, la meva tasca és coordinar i ajudar un poc a tots els agrupaments que formen part del moviment, escolta.
Que és dins el moviment, escolta, han sortit plataformes antiassetjament i sempre vos heu manifestat amb una línia molt dura i molt crítica, molt correcta, no?, en contra d'això. També esperam que se pugui incorporar en aquesta taula de feina Maria Duran. Ella és la directora de l'Institut de la Dona. No? Però aquestes coses que passen en el món real, el tràfic fa que Ventura pugui arribar, esperem que sí, que pugui arribar tot d'una i s'incorpori en aquesta taula de feina. Avui és el programa 1088 de Dona Mediterrània, és a dir, fa 2188 crepuscles, però 1088 estan fets en aquesta casa, aquí a l'estudi 1, Dona Mediterrània. Tots ells han estat produïts per na Maria Moreno i, des de fa un temps, controlats tècnicament per na Joana Maria Borràs. Sena Joana Maria també està lligada en el moviment Escolta, com a persona que ha viscut cap d'agrupament i bueno, cap de rutes o de pioners, i ara també està una mica alliberada d'aquestes tasques, però bé, és una persona lligada en el món Escolta. Bé, Maria Antic, anem a veure.
Sí, podríem parlar una mica naina del fet de que darrerament, bueno, darrerament i ja fa anys, no?, que s'està parlant molt de l'assetjament a l'entorn de joves i els lots, però és que de cada vegada s'està donant més. Jo no sé si és que s'està donant més o que és una cosa que cada vegada té més visibilitat, no? Podria ser que també, no?, perquè assetjament, jo me supos que endins, no només endins el món escolar, endins el món infantil i de joves, i en tot, supos que ha existit sempre. El que passa és que Pintura, en altres èpoques, la cosa estava com a més normalitzada, no s'hi donava importància o simplement les coses se tapaven, no? El fet és que Pintura s'hi podrien mirar Pintura s'estrellatària d'algunes persones que han sofert assetjament d'un o d'un altre tipus. Pintura que ara ja són persones adultes i Pintura ja ha marcat molt, i això ha fet que la seva vida moltes vegades no hagi estat massa agradable. Però jo m'agradaria, des del món de l'escoltisme, del món en què vosaltres tocau joves, infants, si vosaltres veus que efectivament és una cosa que ha augmentat, és una cosa que dona més visibilitat, vos heu trobat en moltes històries d'aquest tipus?
Hombre, escolti, jo la meva opinió personal és que l'assetjament, la percepció d'assetjament ha crescut. És a dir, antes, com tu bé has dit, se normalitzava, se veia com un acord normal que sortir de festa i que te tocassin el cul o anar pel carrer i que te diguessin guapa o el que sigui, inclús t'ho agafaves com una cosa positiva, com un piropo. Tot se tapava davall el nom de piropo i jo crec que ara sobretot les dones s'estan donant compte de que se senten malament, que no necessiten el piropo de qualcú que no coneixen per elles sentir-se bé, que la seva autoestima no depèn dels piropos i que inclús arriba un moment que se fan sentir incòmodes. Jo crec que la quantitat d'assetjament sempre ha estat igual, sempre ha estat la mateixa, sempre ha estat present a la nostra societat, però que ara se visibilitza més.
Per tant, teoria també un component, diguem-ne, cultural.
Sí.
El que deia Maria fa una estona, el que Pintura fa 20 anys era acceptat per la societat, ara avui en dia s'ha de fer consciència de que, bueno, jo els piropos que els me digui és que jo vol dir que els me digui.
Exacte.
No, la gent d'esquerrer, que no m'acorda de res i per què m'ha d'anar a dir, no?
Vull dir,
va una mica per aquí, jo crec, que sí. No s'entesi.
De tota manera, jo crec que ha augmentat, en el sentit que quan han aparegut les xarxes socials, i això no evidentment un programa així, d'aquest tema i de molt altres, però d'aquest se n'ha de parlar. El fet d'insultar, de publicar fotografies que són personals teves i que no has donat el teu permís, i moltes altres coses a través de les xarxes socials ha fet que hagi, del meu punt de vista, hagi augmentat molt. I a més hi ha aquesta cosa que jo crec que tenen les persones que, com que ho faig des de darrere un aparell electrònic, però que estic com a més amagat, que això no ho faig, no te tiro un piropo en línia directa, no? I tot això no passa res. Ho faig de darrere i crec que això, clar, és negatiu. No? El fet de que cada vegada més se pensin que fent aquestes coses darrere un ordinador, darrere un mòbil, darrere un Instagram, el que sigui, fa que me doni més impunitat.
Sí, jo crec que les xarxes socials han obert en si un nou camp d'actuació d'aquest masclisme, d'aquesta societat patriarcal, d'aquesta cosificació de la dona, el fet de Instagram, Facebook, tot això. Hi ha moltes vegades que la cosificació de la dona se fa patent allà. I no és culpa, això m'agradaria que quedés clar, que no és culpa de les lotes o de les dones que vulguin pujar aquestes fotos. Estan en el seu dret, la responsabilitat o la culpabilitat aquí és de qui s'hi dona una difusió que no està permesa o qui fa uns comentaris que no té per què fer. Val? Hi ha fotos que tu penges normals, entenem paraula normal com que no del teu dia a dia i que hi reben comentaris fora de to completament. I sí que ha augmentat en aquest sentit, sí que ha augmentat l'assetjament, però crec que és per simple fet de que hi ha més vies per fer aquest assetjament. Com que antes no hi havia, qui te podia assetjar era qui els teus veïnats, els que te trobaves pel carrer. Ara hi ha més vies, per tant, més maneres de rebre aquest assetjament, crec jo.
Dins el món d'escolar, que Pintures és que jo més conec, no? De cada vegada en el mitjà de comunicació surten més notícies que fan referència a denúncies de pares, de mateixos joves, infants, que reben assetjament.
De companys d'estudis.
De company d'estudis, de company del mateix centre, de la mateixa aula, el que sigui. Aquest fet de donar també més visibilitat ha fet que si jo denuncio, Pintura Topera també denunciaràs. Abans això no. Una cosa ha despertat a l'altra. No? I aquells joves, aquells infants que molt de pares comenten i les notícies se repeteixen diverses pautes, és a dir, el meu fill va anar canviant de caràcter, estava més trist, volia sortir poc de casa, i moltes vegades això els pares creuen és un canvi d'edat, ara pintura entren dins l'adolescència, no sé què, i clar, pintura no li dona importància fins que algú o en algun moment desperta allà, perquè hi ha moltes persones assetjades que no tenen por dir-ho, perquè si jo dic que som una persona assetjada, si jo me sent malament quan me diuen algunes coses, seré més mal vista, no? Encara hi ha un poc aquest tema de culpabilitat, no? A veure menys si... I clar, ho dono una mica amagat. Però de cada vegada més sí que s'estan donant compte de que, bé, el de vora sí que ha denunciat, sí que ha fet coses, sí que va donat a conèixer, hi ha hagut resultats, perquè no hem de deixar de banda que normalment els assetjadors solen ser persones bastant líders, líders evidentment negatius, que solen tenir de vegades una colla de gent que les va un poc a darrere, que són els espectadors d'aquell assetjament moltes vegades, i ells tal vegada se refugien amb això, però fa que ells se sentin més potents i darrere és que pateix. Jo volia posar una cançó, no? Si vols per ahir bé. Una cançó de Celtas Cortos que va fer una adaptació d'una cançó seva que se diu Cada dia, que va ser una escola, crec que era de Valladolid, perquè les escoles ara estan fent moltes campanyes, estan fent tallers, està fent moltes coses precisament per treballar aquest aspecte, no? I els Valen col·laborar amb aquesta escola adaptant la lletra d'aquesta cançó fent referència precisament a l'assetjament escolar. Tenc algunes dades que recollida, no? A nivell mundial, un de cada tres nens que estan en edat escolar s'ofereixen assetjament.
Un de cada tres?
Un de cada tres. I això,
evidentment,
es que rufa. I a nivell més d'aquí, dels països catalans, diu que un de cada quatre estudiants de primària, és a dir, de primària 6-12 anys, pateix assetjament escolar. o ha presentat algun episodi de bullying. Són dades molt importants, eh?
Però molt. A nivell mundial m'apareix un de cada tres.
I nins, un de cada quatre de nins d'entre 6 i 12 anys, això vol dir que, no sé, dins una classe de 25 n'hi ha...
Sí, dins un curs de 4 grups 100 sí. n'hi ha una classe, un 25%.
Sí.
És moltíssim.
Moltíssim, moltíssim. Perquè, clar... Ventura, nosaltres teníem allò de que assetjament a l'àmbit escolar era quan ja te donaven una perissa grossa d'això, perquè ha canviat aquest concepte. I supos que vosaltres també en el món dels escoltes i d'estem lliure també ho veus. Clar. Abans, perquè se considerés assetjament, havia de ser una perissa grossa. Ara, bueno, la gent és més respectuosa i s'intenta que no sigui així.
Jo sé bé, perquè a l'institut ja no ho vaig veure, no va passar mai, però a l'època preinstitut, és a dir, des dels 3 o 4 anys que anàvem a escola fins als 10, jo era ben normal pegar-hi fort els mestres. Jo vull dir, a mi qualque vegada, però no era una persona poc aplicada en el meu cas, però vaig veure donar autèntiques perisses, que avui veuries això i denunciaries, vaja.
De vegades...
T'estic parlant dels anys, principis dels anys 60.
Però no només, evidentment, les perisses físiques ja no se'n pot ni parlar, però que un pare, que un professor constantment te digui, ets un inútil, no serveixes per res, ets un trasto...
Això també devia funcionar, la meva època.
Que segur, el que passa és que Ventura no en tenim tant de record i que aquests missatges contínuament negatius fan que aquella persona ho vagi assimilant, ho vagi, i arriba un moment en què s'arriba a creure de que no serveix per res, som un trasto, i per això és treballar de les coses positives que tenen les persones, no des de lo negatiu. Si jo tenc dificultats, no les m'atreguis. Si jo necessito eres, no m'atreguis cada 5 minuts que necessito eres. Tenc altres qualitats, no fa falta que me repetesquis que, o tu, o es qui sigui,
sí,
no?
Sí.
I això és molt important, no? Però a nivell quotidià també pensar-hi, tendim més a veure les coses negatives, físiques, emocionals, de les persones, que no en les coses positives.
I de les coses.
S'acaba d'incorporar en aquesta taula Maria Duran. Bon vespre, Maria.
Bon vespre.
Gràcies per ser aquí. Ella, hem de dir que, hem comentat en el principi del programa, s'ha disculpat per un tema de que hi havia molt de tràfic i ha costat per aquí. Però vaja, ja estem asseguts aquí i parlam d'assetjament una mica. Maria ha fet una introducció, hem parlat en Nana d'assetjament juvenil i tu com a director de l'Institut de la Dona naturalment també tindràs coses i veu i sèrie i molt a dir, no?
Jo comparteix el que ara ha dit la meva companya de que si tots i totes fossin capaços de veure la part positiva de les persones, la part positiva de que els nens i nines que tenen més dificultats els ajudaria moltíssim. De qualsevol manera, un és el que potencialment creu que pot ser. I si ataquem amb aquest aspecte la seva autoestima, sense cap dubte que mai serà capaç de superar els entrebancs que la vida li posa.
A l'Institut de la Dona supos que rebeu constantment, no vull dir denúncies, però problemes de dones que venen per assetjament, o no?
Sí, rebem. Mirem, l'Institut Balear de la Dona en aquests moments no té estrata directa perquè el tenen els consells insulars, però així i tot reben cartes, reben comunicacions, totes de dones que són assetjades, de vegades per un desconegut, i no d'una manera esporàdica, sinó de vegades d'una manera continuada, per una persona que l'està atacant per sa dona, només per això. i d'altres vegades, tant d'assetjament a dins el seu lloc de feina, que rebem moltes queixes en aquest sentit. Jo crec que això mereix una reflexió, perquè troben molt poca solidaritat quan ho mencionen o quan ho denuncien. Inclús s'han donat casos de dones que no sabien que hi havia un protocol a dins una administració pública, no sabien que hi havia un protocol per assetjament, i han dit en els seus companys: aquell m'ha assetjat, aquell m'assetja i tal, i han quedat elles sancionades precisament per haver difamat aquella persona. Vull dir que queixes en tenim bastantes.
Sí, perquè clar, de vegades després faig la denúncia i aquestes denúncies que prosperin, jo no sé si és fàcil o és més bé difícil que prosperin unes denúncies d'aquestes, no? Perquè sempre pot dir que ell, no, jo aquesta dona ja ha dit coses que jo no...
Clar. Una de les notícies que no fa molt, no fa referència aquí a les nostres illes, però que reflecteix un poc això, diu que a Indonèsia, és igual, al llarg del món, on sigui, que una dona va gravar en el seu cap, el va gravar per demostrar que l'assetjava, i va acabar que va ser condemnada ella per gravar el seu cap i no el seu cap per assetjament. I això, jo supos que aquest exemple d'Indonèsia, però supos que deu passar per tot, no? Que resulta que la justícia torna al revés de lo que tu, de lo que tu voldries.
Perquè dins el codi penal, com se jutja això? Com se materialitza ara un jutge que rep un assetjament, si no hi ha res físic, si no hi ha... El jutge com ho pot valorar? Vull dir, ara, és que has de, per exemple, d'en Plácido Domingo, que l'ha citat tu en el principi del programa. En Plácido Domingo hi ha tota una sèrie de dones que han denunciat que, clar, en Plácido por que en tan vell o por estar ben vell, era un home que dins el món de sòpera supos que devia tenir devia ser el número 1 d'espoda de dins el món de sòpera, el que deia en Plácido, devia anar a missa, que diuen, no, jo vull cantar amb ell, jo vull tal. Clar, deien que se n'aprofitava una mica d'aquesta situació.
Una mica, no.
O se n'aprofitava, llevaran-se mica, se n'aprofitava d'aquesta situació. I clar, això, encara que no hagi res físic, ni que els hagi agafades per un cap de cantó o per un passillo i els hagi cosades que no ho sé, allà té un assetjament de dir, mira, escolta, s'insinua, si tu vens a bé, jo te podré dur un esteatre tal, o te podré col·locar que cantis en jo i per tu serà una plataforma de tirar endavant. Vull dir, aquestes insinuacions, això després, això que la policia es jutja, com ho materialitzen, això? Com ho pot condemnar, com ho pot tramitar, no?
Sí. Bé, jo, si m'ho permeteu, lo primer de tot que hi ha que dir és que si hi hagués solidaritat dels companys i les companyes de feina que ho veuen, que ho saben, que tenen coneixement, que no tinguessin por a les represàlies, seria, sense aquest tipus de dubte, una prova molt contundent les declaracions testificals. Però així i tot hem de reconèixer que hi ha mecanismes perquè la declaració d'un contra la de l'altre, però ja el Tribunal Suprem ha establert jurisprudència de que s'ha de tenir en compte tot el que seria expressió corporal, la manera com ho relata, el sentiment o no el sentiment, és a dir, de qualque manera la credibilitat se fa per les seves declaracions, per les persistències de les seves declaracions i també, sense cap dubte, per tota una sèrie de dades col·laterals que ens permeten presumir que la majoria d'indicis ens duen a dir que això és una prova ferma, aquesta declaració.
Això és molt interessant, que hi hagi jurisprudència també al respecte, no?
Sí.
Clar, això...
Vull dir que ja s'han fet donat casos i ha arribat en el Suprem i el Suprem ha dictat sentència. Això m'ho pareix interessant, per exemple, te pots acollir que hi ha hagut és que la paraula d'aquest contra això de l'altre, però no, només la paraula també hi ha un fet. El que diu una Maria és interessantíssim, això que hi ha poca gent que potser vulgui declarar en contra per por en aquestes represàlies. Això també, la justícia també hauria d'emparar els testimonis, no?
La llei l'empara, però la situació de fet de vegades impedeix que les persones que tenen coneixement vulguin exposar el seu lloc de feina. Això és una realitat sí. que ens hem d'enfrontar, perquè una de les dificultats de la bretxa digital, de la bretxa salarial està precisament en l'assetjament sexual. L'assetjament sexual és un fre a la igualtat laboral dels homes i dones.
M'agrada molt no aquesta sé. Línia, però podries encara amplificar un poc més. Concreteu sí. un poc més.
Jo crec que tu ho vas dir quan te referies en Plàcido Domingo, preservant la presumpció d'innocència. Què és el que li deia a ell? Si fas el que jo te dic, o te deixes fer, podràs quintar més temps si estàs en escola. És ben clar que això està absolutament relacionat amb la promoció professional d'aquell quintant. Ho duim a l'àmbit d'hoteleria. Si te deixes paupar, empleant bon mallorquí, passaràs més aviat a la governanta, per exemple. Sí. Això són les nostres realitats quotidianes, més ben dit, les realitats quotidianes de moltíssimes de dones. I si parlant d'altres nivells, a tots els nivells hi ha aquest hàndicap que li dic jo, perquè aquesta igualtat salarial, aquesta igualtat d'oportunitats a la feina, sigui una realitat.
Anna, no sé si volies dir alguna cosa.
Bé, jo afegir el que ha dit la Maria, que és com el peix que se menja la cor, perquè clar, hi ha aquesta dificultat per arribar en el mateix lloc de feina, que per desgràcia... hi ha vegades que s'aconsegueix per un assetjament previ. El fet de que s'aconsegueixi per un assetjament previ fa que se produeixi un altre assetjament i unes altres estereotipacions i unes altres repercussions del típic estereotip de a saber per què aquesta dona ha arribat en aquest lloc de feina. Val? I això també, tot sí, això ajuda...
Això. Encara hi ha gent que diu, clar, aquesta dona està en aquest lloc de feina, perquè aquesta jefa, què te penses per aquesta jefa? Què l'ho va fer per arribar a la meva jefa? Si jo tinc més mèrit que ella. Això supos que és? Bueno, supos no. Me consta que comentaris masclistes
hi són. Són aquests comentaris, saps? Clarament se diuen, en canvi dels homes, molt poques vegades, de dir que ha fet aquest per poder arribar a ser el meu jefe. No, això molt poques vegades surt. No?
De fet, a nivell polític, moltes de ministres o moltes persones que arriben a l'escalafó de polítiques que tenen poder, moltes de vegades se demana que no fer res, que seva, que tal, tal. Vull dir, com mos demanam, a veure si té fills, i jo de cap home no he demanat mai de cap ministre si té fills o si no té fills, ningú ho demana. En canvi, d'una dona que arriba a ministre o que arriba a un càrrec, i aquesta, que deu deixar que seva tot sol, que deu deixar i que deu tenir fills, no en deu tenir. És això encara, sí. Segle XXI.
Mira, jo supos que, no sé si he de dir que és una forma d'assetjament, però jo una de les coses que personalment a mi més m'empipen, parlant de dones polítiques, és... Per exemple, posaré el cas d'Angela Merkel, no? No diuen si fa millor o pitjor. En què s'ha posat normalment la premsa? En les seves xiquetes, si les du de color de rosa o si les du d'una altra manera. En Hillary Clinton, de si era jove o si era bé per presentar-se. Ningú se va plantejar si entrar en pavera, no? De la ministra tal, mira, la ministra ha anat a un acte, Ah, i doi, hem de comentar si du el vestit més florejat o li du manco. És a dir, no interessa si ha fet un bon discurs, si ha fet una bona gestió, no, interessa el vestit que du, o si li cau bé o si li cau malament. D'un home, jo no crec recordar que mai s'hagi dit el senyor Estorric duia un traje i li caia fatal, per exemple.
Quasi sempre maquillaven fatal els trajes.
No.
Ai, broma.
Sí, o li caia molt bé. Mai. Jo crec que això també clar, és una forma d'assetjar a les persones, de que parlin de si ten bon gust o no ten bon gust. Vas vestir així com tu vols i ja està, no? I no facin referència a la teva feina, ben feta o mal feta, és igual. No. I això ja crec que tots vos donau compte, no?
Hem de fer una aturada musical, una aturada per la publicitat, ara duim mitja hora de programa. Maria, vols posar alguna música abans de la publicitat?
Sí, podríem posar una música dels Pets. Els Pets tenen una cançó que es diu Corbus, que és una cançó de seu bateria. Corbus fa referència a l'abús sexual perquè la bateria dels Pets, d'això que han dit abans, no, de que hi ha gent que ja ha sortit i ha dit jo he rebut, ell va ser una de les víctimes d'abús sexual d'un rector de Catalunya i va fer precisament aquesta cançó, Corbus.
Son i els ulls oberts com pomes des d'aquella nit només dormia estones una figura en la foscor estava mort de por obriga't minyó que la nit fa frescor com un àngel caigut que regnava en les tenebres cap al tard sortir de dins d'un cel de pedres lluint les ales del pecat damunt la negra vall restant amagat silent en el brancal amb quin dret ens vas prendre aquell estiu dolor de préssecs i bicicletes prop del riu balla la pista, tardes el tros i balleners érem nens empaitant la vida pels carrers perdona'ls que no saben el que fan va dir Jesús a la creu agonitzant un gran tro els núvols va esquinçar l'esquart d'un infant es va trencar. On era el teu Déu quan la meva pell tocaves? I on era el meu quan jo espantat callava? Encara sento aquella olor de pa d'hòstia i vi dolç, sotanes, sermons, creus cobertes de pols. Una esquela el diari em fa tornar un vell refugi de muntanya anys enllà la teva màcula el taüt per sempre més si també els records el vent se'ls endugués perdona'ls que no saps.
Cada dijous, de 6 a 7 del capvespre, Atjai de sa Barraqueta, un programa de Jubilats per Mallorca.
Cada dia generam a les nostres cuines moltes tones de restes orgàniques. El compost és la resposta natural a aquests residus. La separació en origen i la recollida selectiva de la matèria orgànica són les claus per poder produir un compost de bona qualitat. Recicla. És un missatge de Tirme.
en 20 segons. Aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt al camp. Per això a Endesa ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu: emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
T'agrada aquesta ràdio? Ens ajudes a mantenir-la? Fes-te soci i descobreix tots els avantatges. Visita la pàgina web onamediterrania.cat i suma't al projecte.
Escoltes Ona Mediterrània gràcies al suport de les persones associades. Ajuda'ns tu també. Associa't. Fes créixer Ona Mediterrània.
No vull que això només sigui un programa que faci referència a ser dones, no? Tot i que som ser dones les convidades avui. Bona, recordeu de France Telecom?
Sí.
No? I que hi va haver de 9 suïcidis de treballadors precisament per assetjament dels seus caps. No ho recordeu d'això? No?
Sí, perfectament.
Això te fa veure que l'assetjament no només és una qüestió de ser dones que per pujar més amunt les fan insinuacions, sinó que els equips directius, els caps, també fan assetjament, i l'assetjament pot dur a situacions mortals. Aquest de nou suïcidi dels treballadors de France Telecom se va arribar a dur a judici. No recordo com va arribar a acabar, però crec que hi va haver presó pels seus caps, que hi va haver van haver de pagar molt d'euros també en els afectats, sí. A la família dels afectats, no? Però veiem que també en dins les grans empreses i les petites, suposo, però també hi ha un assetjament. Tots som conscients de vegades els treballadors de segons quins sectors, però els treballadors sempre són els de baix de tots. Tots són treballadors, però són els de baix de tots, que han de sortir al carrer, que s'han de posar en vaga per demostrar, per fer visible el fet del patiment que tenen. De fet,
un amic meu, es m'ha fet pensar en la història d'un amic meu que feien una botiga i ell era un dependent i va tenir un assetjament fortíssim del propietari de la botiga, que primer s'insinuava perquè no va anar de res, i després la cosa era que al moment ho fas entrava i deia: això ho vas deixar malament, aquest client s'ha anat malament perquè tu no has venut res, perquè ell tal, vull dir, després ja el perseguia a nivell de que feia, li deia que feia la feina malament, i no és vera que la feia feina, perquè és un gran professional, que va deixant, és que les històries que va deixant l'empresa i se'n va anar a una altra empresa i tot, no el van agafar i està beníssim, però va acabar de dir: jo no puc fer més feina en aquesta botiga. Només arribar a les 9 de matí ja havia fet malament, imagina't, el 6 de l'hora baixa a les 8, era una cosa constant, perquè no havia cedit a les insinuacions del seu cap.
Jo no sé si hi ha estadístiques o si les coneixeu respecte a suïcidis que hi pugui haver precisament com darrere aquest assetjament dins les empreses. Jo me n'he recordat d'aquesta notícia que va aparèixer durant un quant mes o no, d'aquests treballadors, perquè va arribar a ser tan evident que cada punt se'n suïcidava un, que clar, suposo que deien dir qualque cosa passa, no? Però m'agradaria saber si existeix alguna estadística que digui tot això és producte del possible assetjament. Clar, quan les coses no funcionen, el qui té la culpa és el qui està a les barricades, com deia, més avall. Quan hi ha època de crisi, que potser han de fer algun retall, el qui pateix més és de més avall. Però de més amunt, i en tenim prou evidències també en segons quines empreses i banquers d'aquest país, són els que en surten ben lluïts. No sé si vosaltres teniu alguna dada respecte a això.
Jo dades d'estadístiques no en tinc, però tinc un cas i tinc una conseqüència, i a dins el drama la conseqüència és molt positiva. Permeteu-me recordar-vos aquella dona que feia feina per mi també a France Telecom, que se va suïcidar perquè els seus companys varen divulgar una imatge sexual d'ella i ella no va poder aguantar i se va suïcidar. Bé, doi, de que ara, per afrontar aquest exemple, i això és molt recent, vull dir, de fet, demà se fa la presentació a Madrid, però ho puc dir ben tranquil, l'Agència de Protecció de Dades ha creat una plataforma on, si tu, per qualsevol sistema telemàtic, per qualsevol xarxa social, WhatsApp, aquí on sigui ja, sempre amb aquests sistemes, no? Teven imatges teves o de menors que vulnerien els teus drets fonamentals o la teva imatge o la teva intimitat, tu envies un correu electrònic i en 24 hores se retiren, siguin aquí on siguin. Jo crec que això és una bona iniciativa que té l'agència, que acaba de perfilar l'Agència de Protecció de Dades i que a partir del dia 1 de novembre se posarà en marxa. Crec que, almenys en aquest sentit, que és tan mal de fer afrontar els ciberatats, que li dic jo, tant si som de menors, com imatges de menors, com imatges de dones, és una bona cosa que tinguem aquesta eina, que la coneguem i que la podem emplear si ens trobem amb la necessitat.
Bé, nosaltres des de escoltes és que no, bé, no és obert a tot el públic, però també és vera que tenim una aplicació dins la pàgina web que també serveix. Bé, l'estem a punt d'implantar. Ara està a la plataforma, a la pàgina web de MSC, val? Que és l'entitat que ens empara a nosaltres com a moviment. Hi ha una plataforma per fer denuncis de qualsevol tipus d'abús o agressió que nosaltres com a educadors o educadores podem detectar en els infants i joves.
No, està. És a dir, les xarxes socials en aquest cas serviran per lo contrari, per atacar el que les pròpies xarxes de vegades fomenten, no?
Sí, però bé, jo espero que això vagi, que sigui una manera més de que la gent denunciï cada vegada més, és a dir, que donar facilitats a les persones perquè denunciïn i siguin escoltades està molt bé, no? Jo recordava perquè clar, el meu món escolar també no fa de bé dos anys unes companyes d'un institut que varen acabar que per tant d'assetjament que se va suïcidar una companya, vull dir, tant l'assetjaven que també, perquè hi ha molt de suïcidis sobretot d'adolescents que moltes vegades queden amagats darrere processos d'assetjament molt forts que no han, que ells no, per això, per lo que deia fa una estona, no? Que tenen por, que se'n riguin d'ells, que això, i cada vegada van empitjorant i fan que després acabin amb un suïcidi. Però darrere tot això el que hi ha és un assetjament per part de companys, d'amics, no, la paraula amics en aquest cas no l'hauria d'utilitzar, per part d'altres joves. Clar, també les famílies d'aquestes persones se n'han fet ressò després, perquè després, clar, te fas moltes preguntes, supos que els pares se fan moltes preguntes, i arribes a estirar el fil, i arribes a descobrir. Clar, hi ha coses que se duen molt amagat, i l'assetjament, llavors... Igual que...
Ah, i un nen explicar al seu pare és que li fa vergonya moltes de vegades. Primer que un nen potser no ho sap explicar, ni sap què li està passant. Però ja un jove, potser, li costa potser explicar als seus propis pares.
Igual que el tema que escoltàvem abans d'espots, no? El tema de l'abús sexual durant la infància, que també és un tema que se dona molt, basta mirar el mitjan de comunicació, xarxes, gent que s'ha agafat, que té vídeos, fins i tot amb bebès. Això és una cosa que...
I hi ha un mercat de gent que ho compra.
Sí.
Això dona una idea de que vivim una societat molt alta. Jo crec que vivim una societat molt alta. Que tu gravis un vídeo d'un menor a nivell sexual o nu, o el que sigui, perquè penses que d'això ho podràs comercialitzar. Això te dona, te diu que hi ha gent que ho compra. I si hi ha gent que ho compra, ja vivim una societat que no sé, que no ho sé, ho trobo terrible.
Per aquells menors no ho manifesten, ho diuen molt
clar,
poc.
No ho diuen.
Perquè entre que s'adult és capaç de manipular...
I els pensen que fan una cosa positiva, però veuen que no.
I ells no saben el que fan, la cosa queda...
Perquè sempre sol ser gent d'entorn familiar, o conegut, o veïnats, o amics. No és un estrany que els hi fa tot això, no? Que els hi fa fotografies.
Jo crec que hi ha dues coses que hem de diferenciar. Una és que hi ha una gran quantitat d'abusos i violacions a menors per familiars propers. Han de ser realistes. Aquesta teoria de protecció de la família com un ent abstracte ens ha permès que s'encobrissin moltíssimes d'agressions sexuals. Però després hi ha les xarxes socials, que jo crec que també aquí hi ha gent que aprofitant-se de l'anonimat se fa passar per una altra, i en aquests, el millor jovenet de 8 anys, 10 anys, vull dir, se fa l'amic o l'amiga, i després es extorsiona per mantenir, diríem, virtualment, o perquè facin ells actes sexuals degut a la confiança que s'ha establert prèviament. Això també és una realitat que tenim. Jo és que trobo que hi ha una part, aposta m'ha agradat molt quan tu, Aina...
Maria.
Quan tu, Maria, es posaves això de valorar el positiu que tenen les persones. Perquè jo crec que si valoràssim el positiu que tenen les persones, escoltàssim i estimulássim el positiu, el millor seria aquest contrapàs que ens fa falta contra aquesta societat que jo devia li dit de bestioles, perquè del que estem parlant ara no pareix ser de persones.
Si vos pareix, sentirem un altre fragment musical. I ara que parlaven d'assetjament i d'abús sexual dins les famílies, sentirem Àguila Negra. Àguila Negra és una cançó que aquí la recordem per la Maria del Mar, però que originàriament és d'una cantant francesa que s'anava Bàrbara, que crec que va morir ja fa un parell d'anys, i que precisament la Bàrbara va escriure aquesta cançó, i no ho va dir fins que se varen publicar les seves memòries, que aquesta Àguila Negra eren els abusos del seu pare.
Un beau jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormi. Quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Lentement, les ailes déployées. Lentement, je le vis tournoyer près de moi dans un bruissement d'ailes comme tombé du ciel. L'oiseau vint se poser. Il avait les yeux couleur
lume couleur de la nuit. À son front brillant de mille feux, l'oiseau roi couronné portait un diamant bleu. De son bec, il a touché.
Seguim amb Això és el Crepuscle, Encén Estels. Avui, darrer dijous de mes, tenim aquesta tertúlia en femení. Recordam que tenim dues persones, Ina Maria Antic, que avui parlen una mica, parlam, hem posat damunt la taula el tema de l'assetjament. I el que veig és que la paraula d'assetjament té unes lectures amplíssimes, no? Vull dir, no només poden parlar d'assetjament professional, sinó sexual, de companys de feina, de famílies, hi ha moltes de coses. De parers, també, no, claro. Aina? Parers que controlen la seva lot a través del mòbil, i li han de dir bones, i si no, és, i van, el segueixen o tal, no? Això és, això, no?
Claro, això també entraria dins... Bé, entraria tot això, aquest cas en concret entraria dins violència de gènere, de dins la part d'assetjament d'un... voler saber on està, què està fent, com va vestir, tot això. O sigui, l'assetjament...
I vosaltres, aquests d'aquests que vos vengui qualque amiga teva, coneguda, o gent dels escoltes que vos digui això, jo crec que és consell primer de tot, és dir, escolta, deixa avui mateix aquesta parella, i després ja veurem si ho denunciem o no. Però en principi no clar. Hi tens res que fer amb aquesta persona.
No, clar, però, bé, de dins dels escoltes, l'enfocament que li donem és més preventiu. És a dir, nosaltres no... Si ja se detecta un cas o se veu que hi ha un problema, derivam en els serveis que siguin més adequats en aquell cas. Però des de les escoltes el que intentem fer és més la feina de prevenció, d'educar en valors, educar en una perspectiva feminista, en una perspectiva de gènere, que permeti veure quines són les característiques de la violència de gènere, quines són les característiques de l'assetjament o de l'abús sexual, o del maltracte interfamiliar o intrafamiliar, per poder preveure aquestes situacions antes de que passin. La nostra feina com a moviment educatiu en el temps lliure no és tractar, sinó és més aviat prevenir i que els mateixos infants i joves que participen del moviment, o els educadors i educadores, siguin transmissors d'aquests coneixements. Puguin fer veure gent que tenen al seu voltant o en els nins i nines que estan educant cap de setmana rere cap de setmana, que és el que han de permetre d'una relació de parella, per exemple, i que és el que no han de fer. I en el cas de que s'hi trobin en una situació conflictiva, sobre on han de derivar-los, sobre quins recursos poden accedir.
Jo precisament volia comentar que ja anem acabant el programa, queda una miqueta, però el tema de si teniu activitats concretes, si teniu algun programa específic per exemple per ciberassetjament, què és el que feis, i també Ana Maria Duran, si sí. També teniu alguna cosa en marxa o si és tot en general i ho feu d'una manera globalitzada.
Des del moviment tenim un equip de gènere que ara està començant a agafar força i vol fer un pla estratègic d'actuació amb formacions, amb recomanacions d'activitats, amb una declaració contundent de que el moviment Escolta i Viatge de Mallorca és un moviment que és un moviment feminista. I a partir d'aquí volen començar a fer petites tasques tant de formatives com d'activitats cap als infants. Nosaltres sempre educàvem a través del temps lliure, del lleure, dels jocs, de dinàmiques, i intentar d'aquesta manera transmetre uns valors en aquest sentit.
Sí, per part nostra, i adreçat a les dones, a les joves, a les nines, i també si un moment determinat se fa una consulta per un nin, no passa res, tenim el centre d'informació de 24 hores, centre telefònic d'informació de 24 hores, de 789-89, que aquí poden fer les consultes que siguin necessàries, i si després volen anar més enllà amb una consulta personal, se'ls envien al centre d'informació de dret de les dones. Per altra banda, la Direcció General de Joventut també té mecanismes per atendre tots els casos que pugui haver-hi d'assetjament, diríem, moral o assetjament. És a dir, hi ha diferents àrees del govern que té una resposta individualitzada per diferents tipus d'assetjament. Nosaltres, per totes les àrees que és violència masclista, i totes, econòmica, assetjament sexual, assetjament moral, qualsevol tipus de violència masclista, tenim la gent que té el telèfon de 24 hores que està preparat per donar-los una resposta, per donar-los un consell i per derivar-los, si ho volen, des del primer moment, cap en els recursos de lo que li deim el CID, el Centre d'Informació de la Dona, que està en aquest moment duent els Consells Insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, i que allà li donaran tanta assistència jurídica com assistència psicològica si és necessari.
I programes que facin referència a assetjament, perdoneu, però jo lo de les xarxes socials és una cosa que tenim. Per exemple, en els escoltes, a l'hora de fer activitats cap de setmana, la deixeu tenir mòbil? Utilitzeu el mòbil o ensenyeu que se poden fer coses fora mòbil?
Nosaltres intentem que no el facin servir mòbil, i si l'han de fer servir, que sigui d'una manera productiva, que no sigui el faci servir per passar l'estona, sinó que el faci servir per, com a recurs, com a pels mapes, com a brujola.
Els meus fills han estat escoltes i els deixen, no, sí. no duen mòbils.
Intentant que no el duguin, però si el duen tampoc passa res, perquè entenen que avui en dia ningú té, o poca gent té càmera de fotos, i si se volen fer una foto poden dur el mòbil, però intentant que facin un ús útil, no un ús des dia a dia, cada 5 minuts mirar el mòbil, intentant llevar aquesta dependència que hi ha entre, avui en dia, entre els joves i els infants.
La Joana ja mos ha posat música de fons, ja vol dir, Marí, que hem d'anar despedint la cosa.
Molt bé. I de...
Quina música sentim, ho saps?
Sí, na Lady Gaga.
Oh!
Sí, mira, hem tornat modern. Perquè na Lady Gaga, hem tornat moderns. Així com la Bàrbara no ho va dir fins que va fer la seva memòria, na Lady Gaga va fer un tema que hem traduït en el mallorquí Spark, i fa referència a la violació que li va fer un productor musical quan tenia 19 anys. Hem parlat aquí d'en Plàcido, hem parlat d'altres, de Hollywood en el principi, i d'Anna Lady Gaga quan tenia 19 anys un productor la va violar, i ella li va dedicar aquesta cançó que és Park.
Idò, ja ho sabeu, amics, això és el que vos tan sent estels, Maria Duran, Anna, moltíssimes de gràcies per ser nosaltres avui.
A vosaltres.
Les vostres aportacions han estat molt, molt interessants, Maria.
Sí, moltíssimes gràcies.
Tornarem, bé, demà tornem amb el resum de cada setmana, però en tertúlia en femení és darrer dijous de novembre. No sé quin dia és de mes, però és darrer dijous de novembre.
Molt bé.
Gràcies, amics, per escoltar-nos, com sempre. També gràcies per ser oients nostres. Bona nit.